Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @ Paraules de vida.
Jordi, bon dia i benvingut novament al Paraules de vida.
Bon dia, Emili. Molt content d'estar aquí amb tu.
De fet, ens vas acompanyar, va ser via Zoom, quan vam parlar del primer llibre, del Pandèmia i Postveritat, i avui el que hem fet tu i jo és desvirtualitzar-nos.
Sí.
Ens hem conegut ja físicament.
Que comença a ser una necessitat cada vegada més urgent en el món d'avui, on cada vegada més les relacions humanes estan mediatitzades per pantalles, on tenim tota una nova generació de joves que, en molts casos, la majoria de les seves comunicacions humanes no són mirant-se als ulls, veient els gestos, sentint la plena presència de la persona, sinó que són teclejant. I això pot ser molt útil quan tens el teu amic a Nova York, però quan a vegades hi ha dues persones que estan una al costat de l'altra, també a vegades es comuniquen amb aquestes eines. I perdem tota la riquesa de la comunicació pròpiament humana. I ens comuniquem com si fóssim màquines.
De fet, això és una mica la síntesi, el resum del que ara parlarem en els propers minuts al Paraules de vida, perquè en Jordi presenta, de fet, és el segon llibre d'una trilogia, Tècnica i totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells del poder global, que s'ha editat a través de Fragmenta, com el primer llibre, com el Pandèmia i Postveritat, que ja en vam parlar en el seu moment. Jordi, tu i jo som un algoritme, no?
Això és el que molts volen que creiem. És a dir, evidentment, qualsevol persona que tingui una mica de contacte amb si mateixa, i especialment amb la seva vida interior, i amb el món, i amb el cel i la terra, sap que és una persona humana, i com a tal, doncs, un ésser amb molta dignitat i molta responsabilitat. Però hi ha un corrent de pensament que s'està imposant cada vegada més, i Harari, aquest intel·lectual israelià, al seu llibre Homo Deus, n'és un exponent, que ens dona a entendre que nosaltres no som més que algoritmes. Els algoritmes, com sabem, són els sistemes de càlcul que hi ha rere els programes dels ordinadors i el que s'anomena intel·ligència artificial. Que, per cert, jo sempre vull insistir que no és intel·ligència, que la intel·ligència artificial és tant intel·ligència com una flor artificial és una flor. La flor artificial la veus a 10 metres i dius, ui, que bonica. T'acostes, la toques, l'olores i fins i tot fa una mica de repelús, de fàstic. Uf, no, això no és una flor. Aleshores, la intel·ligència artificial dona el pego, que dirien en castellà, no? Fa patxoca i ja fa creure que, ostres, mira, Google Maps em calcula ràpidament on puc anar, però no té sentit d'orientació propi. O bé, tu poses al traductor de Google un poema, posem, de Verdaguer, i te'l traduirà a l'anglès. Segurament farà un disbarat com una casa de pagès, però suposant que hi hagués una frase que l'ha traduït bé, que és molt difícil, si en aquella frase, per exemple, sortia la paraula pluja, i posarà rain, vol dir pluja. Però aquest sistema no té cap experiència del que és la pluja. Mai li ha caigut la pluja a la cara, mai ha sentit l'olor del bosc després de la pluja, tontament, mecànicament, tradueix pluja per rain, però no sap què està fent, no sap què està traduint, mai no entendrà el que està traduint. De la mateixa manera que una calculadora pot fer una arrel quadrada molt ràpidament, però no entén el teorema de Pitàgores. Oi? Aleshores, se'ns parla molt d'aquesta intel·ligència artificial, que evidentment ara, a les últimes setmanes, cada vegada més s'està menjant al món, i jo el que proposaria és que, com no és intel·ligència, aquest acrònim de IA, aquestes sigles de IA, llegir-les com invasió algorítmica, perquè és una invasió de totes les ocupacions humanes, de totes les feines, és una invasió de les relacions humanes. Només cal entrar a un restaurant i veure quatre persones, potser de la mateixa família, assegudes a la mateixa taula, cadascú amb el seu dispositiu i ignorant-se completament els uns als altres.
Això és la imatge que ens estem acostumant ara.
Sí, això és una imatge que fa 20 anys, els que ja tenim una edat, fa 30 anys, ens haguéssim posat les mans al cap aquesta família, els haguéssim donat una tarja a un psiquiatre. No? Però això ho veus ara, cada vegada més, veus parelles que poden estar tota la tarda assegudes junts i cadascú va mirant el seu petit món de comunicacions artificials.
No? Jo ara, mentre en Jordi parlava, estava mirant el mòbil, però no estava fent això de dir passo de tu, perquè ara que deies, diu, ara aquests dies s'està parlant molt d'intel·ligència artificial. De fet, ahir llegia que Bill Gates ara ha parlat precisament de la intel·ligència artificial, i a mi m'ha donat la sensació, per les conclusions del que va dient, no?, de que ell diu, ho ven clar positivament, que és molt positiu, però hi posa arguments. Suposo que aquí és, no sé si és que comença la por, no?, perquè hi ha veus, com per exemple la teva, que qüestionen tot això, no? Ell, per exemple, deia, hay que invertir en educació i recerca per formar noves generacions i fomentar la innovació, col·laborant entre països i sectors per compartir el coneixement i les millors pràctiques de la IA, diu, utilitzar la IA per resoldre els grans problemes globals, canvi climàtic, pobresa, salut... Clar, suposo que ho està venent, no?
Sí, clar, Bill Gates és un personatge que hauríem de recordar que va fer la seva fortuna de manera fraudulenta, que va arribar a ser condemnat pels jutges, amb una gran multinacional de la informàtica, i que qui es preocupi de saber el que fa la Fundació Gates, Bill i Melinda Gates, veurà que tot està encaminat a fomentar els negocis en els quals inverteix Bill Gates, que per cert no fa gaire va vendre les seves accions de Pfizer i per cada milió que havia invertit en va guanyar 15, i després va dir, amb tota la tranquil·litat del món, que ara hem vist que no eren tan segures i efectives com dèiem al principi, quan ja se les havia venudes. Aleshores, aquest text de Bill Gates, que ha circulat molt i, per exemple, aquí l'ha reproduït La Vanguardia, doncs no deixa de ser un anunci d'una persona que té inversions en això. Aleshores, el que aquí ens hauria de fer pensar és que, per exemple, la manera com això està entrant a l'educació, evidentment, puntualment, un sistema interactiu pot ser molt útil per aprendre coses. La taula periòdica dels elements, fas clic en el bori, fas clic en el plutoni i et dona totes les propietats. Molt bé. Però l'educació genuïna sempre ha estat i sempre serà una comunicació entre persones, entre una que sap una mica més d'aquella àrea, si més no, i t'ajuda a aprendre més, i que fa de mentor. Mentor també en el sentit de guia, en el sentit de persona que t'acompanya a créixer. Aleshores, quan estem digitalitzant l'educació, que estem formant, són persones cada vegada menys humanes, menys persones, més robotitzades. I aquesta paradoxa avui, en el dia d'avui, que ja esmentava el llibre de Pandèmia i Postveritat, que en el dia d'avui estem personalitzant els robots i alhora, a la vegada, estem robotitzant les persones. Moltes persones senten que la seva vida està buida, que els tracten com a robots a la feina i que la seva vida no té sentit. Aleshores, a mesura que omplim el món de màquines, teòricament la nostra vida hauria de ser més fàcil, més rica, més plena vitalment i més plena de sentit. I quin és el resultat total que veiem? A mesura que estem omplint la nostra vida de màquines, hi ha més gent que té angoixa, depressió, creixen els suïcidis i, sobretot, cada vegada hi ha més gent que se sent sola i que sent que la seva vida no té cap sentit. Alguna cosa passa que ens hem passat de la ratlla amb totes aquestes eines, que, evidentment, en certa mesura són molt útils i un ús...
T'hauria de buscar un ús racional, no?
Jordi? Sí, com en totes les coses. Qualsevol producte, amb una dosi massa alta, esdevé verinós. Això ja deia Paracels, que el verí està en la dosi, no en la substància. No? Si et beus 10 litres d'aigua, pots acabar a l'hospital. Aleshores, si fas un ús d'internet moderat, fantàstic. Però l'ús actual que es fa avui en dia, en la immensa majoria dels casos, és un ús addictiu. És un ús de que qualsevol estona lliure que tens en el teu dia a dia, 30 segons, molta gent el que fa és anar a mirar el mòbil. Jo recordo quan anava a estudiar a la universitat, al metro, llegíem llibres. O pensàvem què faràs el cap de setmana, què faràs l'any vinent, què faràs amb la teva vida. Aquests moments de pensar...
S'estan esborrant, no?
Però són els moments de contemplació que ens permeten aprofundir en la nostra vida interior i ens permeten créixer com a persones. Perquè si perdem aquesta dimensió de contemplació, deixem de ser pròpiament persones. Actuem professionalment, potser de manera efectiva, potser guanyarem diners, el que sigui, però interiorment quedem buits. Aleshores, aquesta allau d'estris i de petites comunicacions que fa que una bona part de les persones vagin pel carrer mirant aquesta petita pantalla amb el cap cot, mirant cap a baix, no mirant cap al cel, sinó que mirant cap avall i mirant coses que a vegades són molt importants, sí, però moltes vegades, la majoria de les vegades, no són tan importants. Aleshores, tot això crea unes condicions en les quals el més important de la persona humana, que haguessin dit els nostres avantpassats, que haguessin dit tots els grans filòsofs, que haguessin dit totes les tradicions espirituals i religioses, que és la teva interioritat, la teva relació amb la teva llum interior, diguem així, a través de la qual et connectes amb Déu, amb l'essència del món, amb la font de la vida, amb com vulguis dir-ho, aquesta dimensió interior queda tapada per una allau de petites comunicacions. I aleshores, doncs cada vegada més, quan una persona va caminant de casa a la botiga.
Va hipnòtic, no?
Sí, en comptes de tenir aquest moment de contemplació dels arbres, de les persones, de la vida, doncs va estar aquí només tancat amb aquestes petites informacions mecàniques.
De fet, Jordi, jo crec que és una mica un al·legat, no?, a que mirem o que no ens despistem de la nostra vida interior. De fet, en el llibre també poses l'exemple, no?, d'un jove que va...
Jacques Segan.
Exacte, que sí. Va perdre, no?, que va quedar sec, no?, i com ell connectava amb la gent, com coneixia la gent sense tenir la vista, no?, com
és molt interessant la història de que Thomas Jacques Segan, que neix als anys 20 a França, que queda sec als 7 anys, quan ensopega al sortir de l'escola i les ulleres peten contra el canto d'una taula. Ell, de fet, 3 setmanes abans ja s'havia posat a plorar perquè li deia a la seva mare que no ho tornaria a veure un jardí, que li agradava molt. I la mare no entén res i després, efectivament, queda sec i no torna a veure el jardí. Aleshores, ell explica que en els primers dies de ceguesa tot era fosc, foscor absoluta. Però al cap d'uns dies comença a sentir una llum dins seu. I diu que sempre la sentia, excepte quan tenia por, dubtava o calculava. O sigui que el càlcul i la por ens apaguen la llum interior. Això és l'experiència d'aquesta persona. Ella, aleshores, a través d'aquesta llum interior, arriba a percebre, quan camina amb els seus amics, i diu, aquí hi ha una alzina, aquí hi ha una muntanya. Sent la presència de les coses a través d'aquesta llum interior, fundarà un grup de la resistència, un grup de joves de resistència a la invasió nazi, anirà per un camp de concentració i serà una mica el puntal de resistència anímica a les condicions de vida terribles d'allà, sobreviu al camp de concentració, acaba sent professor als Estats Units, quan li pregunten com pots donar classe sent sec, diu, jo no necessito mirar la gent, però jo sí que m'estan parant atenció. Que és una cosa que jo a vegades, donant classes o fent conferències, també he notat, que no necessites mirar per sentir la qualitat de l'atenció. Fins a quin punt el que estàs dient desperta atenció o no desperta atenció. Ell mor a principis dels anys 70 quan anava a fer una conferència a Zúric i el text d'aquesta conferència que dona títol al seu últim llibre, que també escrivia, és contra la contaminació del jo. Amb aquest jo es refereix no al ego, sinó a la llum interior. I diu, això és principis dels anys 70, que tenim un gran problema en el món, que és la guerra del Vietnam, d'acord? Després diu, encara hi ha un altre problema més gros, que és com estem destruint la creació, la biosfera, els ecosistemes. És veritat, val? No. Però diu, encara hi ha un problema més gros. El problema encara més gros és com estem destruint la nostra vida interior, com estem destruint el jo, com estem contaminant el jo.
De fet, Jordi, quan parles i dius el mòbil és un instrument de control que ni els més tirans en el seu dia van gosar...
No van tenir l'accés. Això, sí, ho han dit altres persones, però el cas és que a través d'aquesta eina i de tot el que fem a través d'internet es pot saber moment a moment on estàs, on passes la nit, amb qui... A prop de qui estàs, què fas i què deixes de fer. Aleshores, un exemple que poso és que quan els nazis envaeixen a Holanda, han d'anar buscant els jueus un per un. Ara tindries un algoritme que localitza els jueus en temps real i et diu en aquest precís instant on està tota la població que es pugui considerar jueva a través dels paràmetres que posis a l'algoritme que els identifica. Clar, això dona un poder terrible. I aleshores, el fet que tot el que fem quedi registrat, perquè tota tecla que prems, tot moviment de ratolí amb un ordinador, etc., tot això queda registrat. I això, aquestes dades se les queden als grans estats, serveis d'espionatge i grans multinacionals, etc. En principi no en fan res, però qualsevol dia les poden utilitzar en contra teva i dir-te, a mi, vostè va passar un semàfor en vermell tal dia, va passar l'excés de velocitat quan anem en cotxe. Alguna vegada haurem anat una miqueta per sobre del límit de velocitat, si no hi ha ningú, si consideres que... Però, bé, podríem dir, mire, deia 70 i vostè anava de 78, o 82. Però i coses molt més grosses, evidentment, no? O, per exemple, tot això es pot saber, les teves idees polítiques, les teves idees sobre mil temes, socials, etc. I aleshores pot venir un tirà, sigui d'un signe o de signe contrari, i t'enxampi per una banda o per l'altra. Aleshores, i això també és una invasió de la nostra privacitat, i la privacitat forma part d'aquest nucli de llum interior que constitueix la persona i que hauria d'estar preservat perquè és el tresor més gran que tenim.
De fet, ara m'ha ve al cap, no?, quan a vegades hi ha converses informals entre la gent i està fent un cafè i parlant, jo què sé, doncs, que vols llogar un pis. I després l'endemà te surt correcte. Publicitat, no? I la gent, però... Ho comentem i riem.
Sí.
No hauríem de riure,
exacte.
No?
Exacte. En molts casos pot ser molt útil. Tu parles d'un autor i resulta que hi ha un llibre que tu no coneixies d'aquest autor i t'arriba allà. A mi no m'arriba perquè jo no tinc mòbil. I sóc un dels supervivents, en conec uns quants menys.
I sense xarxes socials.
I no tinc xarxes socials, correcte. Hi ha algun nom meu, però no té res a veure amb mi, no sé qui l'ha feta. Aleshores, aquí fa gràcia. En algun cas pot ser útil. Però el missatge que hauries de recordar és que algú t'està vigilant. Aleshores, en el llibre jo parlo d'aquesta... Faig aquesta analogia amb Tolkien, que és un autor molt subtil, d'una gran profunditat filosòfica i religiosa. Ell es va fer catòlic de gran i té una profunda vida espiritual que reflecteix a les seves cartes. I ell utilitza aquesta imatge de l'anell de poder en els seus relats, no? El Senyor dels Anells, etc. Aleshores, l'anell de poder és un instrument que et dona molt de poder, però a canvi de que una entitat maligna, en el relat clarament maligna, et vegi, et controli i et pugui dominar profundament. Aleshores, cada vegada que estem davant d'una pantalla, evidentment, això ens dona un poder, però hi ha alguna cosa al darrere de la pantalla que també està obtenint un poder a través teu, i per això tantes coses a internet són gratuïtes.
Clar. De fet, i en el llibre, Jordi, hi ha moltes referències, no?, d'autors, per exemple, parles de Hannah Arendt,
sí.
Si tots aquests autors dels quals vas parlant al llarg dels llibres, i per anar una mica més ràpid perquè tenim el temps que tenim, aixequessin el cap avui dia, què pensarien?
Bé, aquest Jacques Lucéan, quan parla al 1971 que estem contaminant el joc, què diria avui en dia, quan hi ha totes aquestes tecnologies? Hannah Arendt diu que l'essència de la base d'un govern totalitari és que la gent no es preocupi de si les coses són certes o falses, que si una cosa és real o irreal. L'explosió de la anomenada realitat virtual, de l'anomenada intel·ligència artificial, invasió algorítmica, que en deia jo, va desdibuixant cada vegada més les fronteres entre el que és real i el que és fictici, entre el que és fals i el que és verdader. Aleshores, tots els grans autors que cito aquí, i Rilke, el poeta, que ja critica el poder de la màquina, com la màquina és molt útil quan està al nostre servei, diu Rilke amb uns sonets que reprodueixo aquí dels sonets d'Orfeu, quan està al nostre servei és molt útil, però quan intenta usurpar l'esperit, Geist, que és que només es pot traduir per esperit, o la ment, que si voleu dir un sentit més ampli, quan intenta usurpar l'esperit humà, posa en perill tot el que hem aconseguit com a societat humana, com a éssers humans.
Dius que el metavers és caure en les ombres de les ombres.
Això és a partir de la imatge de la caverna de Plató, que ens diu que ja fora d'aquesta caverna hi ha el món real, el món més lluminós. Però aquest món suposadament ideal del metavers no és anar a un món de més plenitud, no és anar al cel, és anar a un lloc de confusió en el qual deixem de tenir contacte amb el nostre cos, deixem de tenir contacte en principi amb la vida tal com és realment, i quedem confosos amb un món que és com una gran estructura delirant en la qual tothom pot participar des del seu propi deliri. Aleshores, això efectivament, psiquiatres de fa 100 anys que indiquen que això és una cosa molt greu, que com a entreteniment puntual o per algunes coses molt concretes tècniques, alguna operació quirúrgica, alguna vegada, etc. Molt bé, per entrar en algunes coses pot tenir els seus usos, però s'intenti que es vagi imposant massivament en la població, no té cap sentit. O sigui, ens estem allunyant del món real. Els pagesos, per exemple, cada vegada més han de digitalitzar el que fan. Si un pastor neix una ovella, l'ha de declarar telemàticament, ja no pot fer-ho en paper, en molts llocs, no?
Ja t'estan obligant, no?
Sí, o sigui, és com si volguéssim esborrar el món real, el món natural, per anar-lo substituint cada vegada més per un món artificial. Però en aquest món artificial... fa 50 anys ens deien, així tots tindrem molt de lleure i podrem fer coses més creatives i ser més realitzar-nos com a persones. Però en realitat què fem amb aquest lleure? Acabem enganxats a videojocs i acabem fent coses més aviat degradants que no pas que ens elevin.
Som éssers superflus. És una de les conclusions també després de llegir el llibre.
El Hannah Arendt el que diu és que hi ha tota una sèrie de poders... diu, de fet, utilitza la paraula conspiració curiosament, diu que hi ha conspiració de forces econòmiques, socials, etc, que porten a fer que els éssers humans siguin considerats superfluos. Sí. I que el sistema ja no ens necessiti. I de fet, això lliga amb la transformació digital que ara tots els governs del món estan apostant per ella. que si tots els governs estan apostant per elles perquè hi ha grans interessos econòmics al darrere d'això. I, de fet, la transformació digital, una de les coses que produeix és un augment de les desigualtats, perquè aquells que tenen més poder tecnològic, les empreses que tenen els millors serveis digitals, evidentment deixen fora de joc a les altres. Amb els confinaments vam veure com Amazon s'apoderava de tota la xarxa comercial i moltes petites empreses i comerços anaven petant. Qui competeix quan tot ho poses en el món digital?
Amb un gegant, no?
Qui competeix amb un gegant tecnològic d'aquest tipus, no? De manera que la transformació digital, que se'ns ven com una cosa molt que promociona la igualtat, en realitat crea desigualtats socials. De la mateixa manera que se'ns ven que és sostenible, quan en realitat és molt més ecològic llegir un llibre en paper que no pas en la seva versió electrònica. Tot el món digital té una sèrie de requeriments energètics i de metalls rars que són molt contaminants en la seva extracció i que tornen a ser contaminants quan desfàs de l'aparell per comprar la següent versió. Això acaba a abocadors de Xina a Àfrica, on persones pobres treballen en condicions terribles. Uh-huh. Doncs bé, tot això, tota aquesta transformació, no ens porta a aquest món millor que ens diuen, sinó que ens porta a un món en el que alguns faran molts diners i que en alguns casos pot ser útil per determinades coses, però que en general ens deshumanitza.
Uh-huh. I abans d'acabar també capítol, important també quan parles dels mitjans de comunicació. Crític també amb els mitjans de comunicació.
Bé, els mitjans de comunicació a vegades, sí, potser haurien de promoure més debats com el que estem fent en aquest moment. A mi em sembla impressionant com amb aquesta embranzida que està tenint la digitalització, que està amenaçant totes les feines, fins i tot els metges. Harari diu que, deia l'any 2015, que 20 anys després pràcticament no hi haurà metges, només algun grandíssim especialista, però tota la resta de la salut la faran els algoritmes. Tu ja no aniràs a una persona que et mira els ulls i veu com estàs, sinó que tu teclejaràs a la pantalla què et passa i l'algoritme et respondrà. Prenguis això 3 cops al dia i potser això ja vindrà amb un link perquè un dron et porti les pastilles a casa teva. Això seria l'escenari cap al qual anem. Però és la dimensió humana de la medicina, i tots sabem que a vegades simplement el fet que un metge o una metgessa t'escolti, et miri amb atenció, amb coneixement, això ja és terapèutic,
ja,
guaridor.
Ja és reconfortant, no?
Sí, perquè ens reconnecta amb la nostra essència humana i te sents escoltat. Val? Que t'escolti una màquina no reconforta a ningú. I, per tant, crec que hauríem d'estar debatint això dia a dia. I aleshores, bé, jo tinc una postura, altres persones en tindran d'altres, però tot això se n'ha de parlar, perquè estem canviant de dalt a baix el que ha estat l'existència humana des de fa segles i milers d'anys.
I ja per acabar, com es lluita contra això, Jordi?
Bé, a nivell personal, intentant viure amb més consciència i més coherència i, per tant, en cas concret, limitant, aprofitant aquestes eines digitals en la mesura que realment et donen, t'empoderen, t'ajuden a tenir una vida més plena i adonant-te de quins casos el que estan fent és arrossegant-te cap a distraccions que no et fan créixer. Els que som pares i mares també tenir consciència que no podem deixar que els nostres fills s'enganxin a un ús il·limitat d'aquestes coses perquè són profundament addictives i estan dissenyades per ser addictives, perquè com més temps passes allà, més diners guanyarà algú que hi ha al darrere. A nivell social, doncs veient fins a quin punt en l'educació, en la sanitat, en totes les àrees, tenim molt present que aquesta equació que hi ha de a més digitalització tot anirà millor, com si màgicament més tecnologia igual millor. I no. En alguns casos millor, en altres pitjor. I en altres casos fatal. Tenir molta consciència de tot això i intentar doncs, no perdre el seny que està en vies d'extinció avui en dia, com veiem en molts àmbits.
Uh-huh. Jordi, per quan serà, com està encara la trilogia?
Bé, hi ha un tercer volum amb el qual estic començant a treballar. Potser prefereixo encara no dir ni el títol per mantenir-lo així, per preservar la seva privacitat, diguéssim. No? I aleshores, si Déu vol, podria estar per Nadal, si no, estarà per Sant Jordi l'any vinent.
Uh-huh. Molt bé, doncs, com sempre, un plaer, Jordi.
Moltes gràcies, Emili.